continuem el Sant Cugat a Fons, ho fem com més habitual els dimarts. Bé, una vegada cada unes quantes setmanes, el Pau Garcia, el director i el presentador del programa A Trenc d'Alba, que avui el tenim enfeinat i no ha pogut venir, però igualment el tenim en connexió telefònica. Pau, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Vam parlar l'últim dia de rutes a l'UBAC, si algú hi ha anat i s'ha quedat amb més ganes, en tenim algunes més avui, eh?
Avui tenim zona perifèria de l'UBAC, ja sé que estic pesat amb aquesta zona de l'UBAC, però és que m'agrada molt i soc bastant assidu en aquesta zona. I té una característica important i és que aquesta vegada no agafem cap cotxe. Són excursions que podríem anar tranquil·lament agafant el tren i seria l'únic transport públic que necessitaríem.
Per tant, avui és opcions per fer si no tenim o no volem fer servir cotxe.
Exactament. Ens dirigiríem cap a Terrassa, amb Terrassa Regions Unides, que és on baixaríem, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i aniríem a la zona aquesta de la perifèria de l'UBAC que equival a Can Amat, Can Bogunyà, Can Carbonell, Can Candi, amb molts cans, i és que són tot de masos que estan distribuïts per aquest terreny i que són els que donen nom als diferents camins, als diferents territoris que hi ha per allà. En aquest cas estem parlant de tres rutes. La primera seria el Turó de les Roques Blanques, que és una excursió senzilleta, que està bastant freqüentada, de fet, durant els caps de setmana, i que parteix d'això, agafaríem el tren, com ja he dit, arribaríem caminant fins a l'Egara, que és el cintre aquest on està el cintre esportiu, juguen a hoquei, bàsicament, i aniríem després fins a l'Hospital del Tòrax. El Tòrax, sabem on és el Parc Audiovisual de Catalunya, on es va entrar altres coses a Operación Triunfo. En aquest cas sortiríem d'aquesta zona i aniríem cap al torrent de Can Carbonell. Pujaríem al torrent de Can Carbonell i després faríem el que seria una de les bandes de pista més amples que hi ha per allà i arribaríem finalment al Turó de Roques Blanques tirant cap a la direcció Matadepera. El Turó de Roques Blanques és, un turó molt característic perquè està pelat completament i hi ha unes zigzagues que es poden veure des de qualsevol punt de Terrassa, de la ciutat, i ja et dic, hi ha un mirador a baix que és fins per allà amb cotxe, fins i tot en aquest mirador. El que passa que la gent allà aparca molt cap de setmana, hi ha molta gent fent pícnic o fent una volta curta. L'excursió que us proposo és fer-la des de baix, sense cotxes, i el que valdria una distància d'uns 8,5 quilòmetres i uns 250 metres de desnivell positiu. Per tant, ja veieu, una excursió senzilla, fàcil per tota la família, i que aquesta, i les que us diré a continuació d'excursions, tenen la característica aquesta que es pot accedir des de qualsevol punt de la ciutat, en transport públic, des d'altres ciutats properes, i que són molt d'entrenament. És a dir, molta gent de la ciutat o d'aquestes rodalies d'aquesta zona practiquen molt el que seria el running per aquestes rutes, per aquests camins. Per tant, és cantera també d'esportistes aquí d'elit que tenim.
Per tant, aquesta proposta del Turó de les Roques Blanques és, si volem fer una passejada un diumenge, és ideal, no?
És ideal, és ideal. També si voleu picar una miqueta, hi ha la possibilitat de fer un camí directe, en lloc de fer les zigzagues, passa per la dreta, passa que costa de veure la cita abans d'arribar al pàrquing, i sí que el podem agafar, és un camí que puja molt dret, molt dret, molt dret, i que és una miqueta perdedor. Però bueno, en qualsevol cas, si no us convenç les zigzagues, aquesta és una altra opció bastant recomanable.
Així també tothom pot triar la seva pròpia versió, o sigui, tria la teva aventura. Aquesta zona de l'UBAC, deies que t'agrada molt, vam parlar l'últim dia del parc natural com a tal, en aquest cas això és ben bé la part de fora, oi?
Sí, no està dins del parc natural, això no vol dir que no sigui de certa bellesa igualment, evidentment tenim la ciutat més a prop, per tant no creiem de desconnectar del tot, no és tot paratge natural. Passa que igualment els boscos, els camins són molt bonics, no tenen res a envejar, diguéssim, el que està dins del parc natural, però ja és això, no és zona protegida.
Uh-huh. I què hi trobem en aquest entorn, diguem? Com és aquesta zona?
Bé, no us distingueixo, com ja he dit, d'altra manera que això, pinedes, alzines, camins secs, conglomerat, és la mateixa estructura morfològica, geològica que tenim a Sant Llorenç del Munt, que tenim a l'UBAC, no es diferencia en res. Passa que sí que tenim certs llocs, certs punts que són curiosos, si més no, si l'altre dia parlàvem de pous de glaç i de formacions com Castells de Pedra i tal, avui parlem de les foradades, que és una altra curiositat dins d'aquesta muntanya, que és unes roques que estan forades per dins i fan unes petites coves molt curioses que es poden fer caminant per dins, no són d'una gran profunditat, sempre que igual portem un frontal o alguna font d'il·luminació, perquè sí que una vegada dins i són ben fosques. En aquest cas, és una excursió més llarga per arribar-hi. Igual podem arribar-hi, des d'on us dic, i sortiríem uns 11 quilòmetres i 390 metres de desnivell positiu. Sortiríem del mateix lloc, de l'Hospital de Torres, del Parc Audiovisual de Catalunya, i agafaríem el torrent de Can Carbonell de la mateixa manera com anar cap al torrent de Can Canvi, o de Roques Blanques, i en lloc de tirar cap a la dreta, tiríem cap a l'esquerra, cap a una cosa que es diu la Diagonal, que és un camí preciós que recorre tot el massís, aquesta banda del massís, d'est a oest, i el fa per arribar després al punt més alt, diguéssim que hi ha una torre elèctrica. Sí, hi ha torres elèctriques, i ha la mà de l'home en aquesta zona ha fet més mal, és una zona bastant ensòpica. Però bueno, en qualsevol cas, no deixa de ser una zona curiosa i ben bonica, com us he dit. Llavors, una vegada arribats aquí, ja agafaríem una pista grossa, 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 fins a arribar al Coll de les Forades, que hi ha un dipòsit d'aigua. En aquest punt, tiraríem cap a l'esquerra i ja hi seríem. Ja et dic, és una zona que és un bon mirador, té 160 graus, cap a Montserrat, cap a Sant Llorenç del Munt, cap a les muntanyes, cap a Montcal, fins i tot també es veu, cap a muntanyes més de pirinaiques. Té molt bones vistes i ja et dic, és un lloc curiós, però potser és la canalla, que sempre s'entreté moltíssim amb les cobres, passant el dia allà a fer i amagar, una miqueta jugant entre ells. És un lloc divertit, però crec que a mi també m'agrada bastant.
I t'has dit que eren tres rutes i em sembla que la que ens queda és la millor, no?
La que ens queda per mi és la nieta dels meus ulls. Jo li dic la Volta de l'Àguila, no té aquest nom ni de fallo, és un nom que li he posat jo mateix, i és una volta que el que fa és pujar més amunt de les Foradades, no en distància, sinó més amunt, en metres de desnivell, i és que puja un pic del costat, que és el pic de l'Àguila, o el pic del turó de les Patritxes perquè mira cap a la banda de Matadepera, i s'hi accedeix de moltes maneres, però a mi m'agrada molt una que us recomano ara, que és des de la Hípica, no des del Parc Audiovisual, sinó des de la Hípica, que està més a l'esquerra. Sortiríem d'allà i és una pista molt, molt, molt ampla que va fins a arribar a un camí que està just al costat del Llac Petit. Llac Petit, en podem parlar si vols, i just al costat de Can Amat, i a causa d'aquest camí, és un camí que puja, que puja, que puja, li diuen el camí de les pistoles, no sé bé per què, però està així a diferents xarxes socials, i puja, 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 puja fins a la zona elèctrica aquesta de la que parlava abans de les Forades, i després té una altra pujada diferent que t'acosta fins a la cresta a la qual està el pic de l'Àguila, i és una cresta que, un cop fet el pic de l'Àguila, anirem coronant, anirem crestejant fins a arribar al pic, el primer pic del que us he recomanat avui, que és el turó de Roques Blanques, i passa pel turó de Sant Joan, pel turó de l'Os, i és una ruta, doncs, que té molt ambient, té una pujada forta, una pujada bonica, que és exigent, i després una cresta que per ser lloc que és curiosa, perquè no sembla que hagi de ser on és. Una cresta que podríem trobar al Prepirineu tranquil·lament. Bueno, algun matrà dient això, no? Però realment és una cresta que no, un no s'espera estar al costat de la ciutat. Una cresta aèria, una cresta amb molt ambient, amb molta roca, amb grimpades. Una cresta dificultosa al capdavall. I que és això, dona un punt picant a la ruta i que queda més llarga. En aquest cas estem parlant d'uns 12 quilòmetres i mig amb 500 metres de desnivell positiu. Per tant, ja passaria més el dia.
En aquest cas ja és per si algú també es vol llevar més d'hora, també.
Sí, bueno.
Doncs són aquestes tres rutes, dèiem, el turó de les Roques Blanques, 8 quilòmetres i mig, 250 metres de desnivell positiu, les Foradades, 11 quilòmetres, 390 metres de desnivell positiu, i la Volta a l'Àliga, 12 quilòmetres i mig, 500 metres de desnivell positiu. Això, dèiem, es pot fer anant amb tren, amb els ferrocarrils de la Generalitat, baixant a Terrassa de Nacions Unides. Suposo que els camins estan ben marcats, no?
Sí, aquí té l'avantatge que els camins estan molt marcats, perquè ja et dic, hi ha un gran flux de gent per aquests camins durant, no durant el cap de setmana, sinó també durant entre setmana. I el que és problemàtic potser són els camins que s'entrecreuen. I és que, com és això, com és el terreny d'entrenament, hi ha molts camins que es creuen i pot arribar a ser dificultós el seguir algun camí que algú s'havia marcat. Per tant, el que dic sempre, jo estic recomanant i estic dient de manera molt vaga excursions. Una vegada, si us interesseu per aquestes que estic parlant, per aquestes rutes, consulteu a webs com Wikiloc i mireu bé el track, el mapa, emporteu-vos un GPS o el que sigui per tal de no perdre-us. Però en qualsevol cas, el camí està molt marcat i sempre es tenen referències de la ciutat o dels pobles que hi hagin per voltant.
En queda, repassant una mica el que tenim preparat, hi ha una història sobre una zona d'allà que m'ha fet una mica de gràcia. Això del Llac Petit, què és?
El Llac Petit és curiós. aquesta zona que estic parlant s'estructura, no naturalment, però s'estructura al voltant de Llac Petit i del Parc Audiovisual. El Parc Audiovisual abans era un hospital d'autòrecs i abans havia sigut la ciutat sanitària, no sé què. En qualsevol cas, era un lloc destinat als malalts de tuberculosi durant l'època del franquisme i es va deixar de fer servir a finals del segle XX. I després es va convertir en 2007 en el Parc Audiovisual. En qualsevol cas, hi ha hagut sempre allà molts amombori de misteris, d'esotèria, de grups maleïts que anaven allà i feien doncs, reunions satàniques i coses així. En qualsevol cas, el Llac Petit també és un llac que hi ha al costat, al davant d'aquest hospital del tòrax, i és artificial, no és natural, des de principis del segle XX, i també ha contribuït a maleir la zona, juntament amb l'hospital, perquè dins la història del llac, doncs, hi ha assassinats amb gent que s'ha trobat despullada, desmembrada, gent al fons del llac lligada amb cadenes i roques, gent amb bosses i lligades de mans i peus, no sé què dir, també s'han trobat cotxes desapareguts allà al fons del llac, motos...
En tot cas, esperem, el que diem és que els oients excursionistes que s'animin només que no acabaran anar al fons d'aquest llac, eh? Això...
No. És a dir, la zona hi ha molt de misteri, hi ha molt de rebombori amb això, de gent que vol fer llegendes, de gent que creu que han passat coses així. S'han documentat que han passat coses així, però en qualsevol cas no és representatiu el que és el lloc. El lloc durant un cap de setmana, ja et dic, un dissabte, un diumenge, a ple llum del dia, que no passa res. No és un lloc maleït en cap dels casos. No.
Doncs, Pau, moltes gràcies per aquestes tres rutes una setmana més i et seguim, com sempre, al programa de Cugat.cat, Trenc d'Alba, que vagi molt bé.
Vagi molt bé. Adéu.
Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Doncs després d'escoltar aquestes recomanacions, seguim al massís de l'Ubac, no l'acabem de marxar amb el Pau. Hem de recordar que els embotits de Guijuelo, Huelva, Extremadura o Terol, així com els millors formatges nacionals i internacionals, no falten al racó de l'Ibèric del nou Carrefour del centre comercial Sant Cugat. Els seus xarcuters preparen la vianda fresca com tu tris. En aquesta secció podràs trobar embotits de Can Duran i els formatges artesans de Betara. Perquè a Carrefour tots mereixem el millor. Nosaltres ara el que farem és escoltar la secció que Cugat.cat produeix per a la xarxa, la secció de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient, el POU, que avui ens parla d'impressores 3D que imprimeixen menjar.
Continguts en xarxa. El POU.
Una impressora que imprimeix menjar pot sonar a ciència-ficció, però no ho és, i de fet una empresa catalana ha desenvolupat un model que ja permet fer-ho. Avui parlem amb Emilio Sepúlveda, un dels impulsors. Emilio Sepúlveda, moltes gràcies per ser avui aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com es pot imprimir menjar amb una impressora?
Doncs, a veure, el tema d'agafar i posar juntes la paraula imprimir i menjar normalment provoca una mica de rebuig, però hem de pensar que això li diem imprimir perquè és la tecnologia amb el format que fem servir, però és replicar el mateix procés que hi ha una fàbrica d'aliments i és una tecnologia molt similar, el que passa és que la fàbrica mai no s'ha dit imprimir. Però nosaltres, al posar-ho en un aparell petitó, això resulta que es diu impressió 3D. Però des del punt de vista de tecnologia no és més que portar el que hi ha a una fàbrica a un factor molt petit, de forma que podem dir que tothom que va al supermercat i compra alguna cosa ja està menjant alguna cosa imprimida.
I en aquest sentit, o sigui, per fer-nos una idea de com és una màquina d'aquesta, una impressió de 3D de menjar, com és? Què veuríem si la tinguéssim aquí sobre la taula? Ara que no ho podem ensenyar perquè som a la ràdio.
Doncs mira, tu pensa en un microones amb la seva porta i amb el seu plat, des d'aquest punt de vista és completament igual. La diferència està en que en comptes de posar el plat acabat a dins de la màquina per escalfar-ho, tu el que faries és posar els ingredients. I la màquina el que fa és agafar aquests ingredients i els va configurant, els va depositant de manera que tu acabis construint el plat, que pot ser una pizza, pot ser galetes, pot ser alguna cosa que tu et vingui al cap. No, no hi ha limitació en aquest sentit.
A veure, jo aquestes coses, fins que no les veig, no me les imagino. O sigui, jo agafo, per exemple, fem un plat que sigui relativament complex, com pot ser una pizza, que implica ingredients diferents, en diferents textures. Com ho fem, això? Perquè després surti literalment una pizza allà dins.
Doncs la manera de posar els ingredients a dins de la màquina és amb unes càpsules. Nosaltres... amb la màquina proporcionem càpsules d'acer inoxidable que tu pots posar dins el que tu vulguis, no has de comprar-nos els ingredients a nosaltres, i tu pots posar fins a 5 càpsules alhora a dins de la màquina. Què faries si vols fer una pizza? Doncs faries una càpsula amb massa, una càpsula amb tomàquet, una càpsula o dues amb formatge, i així fins a tenir les 5. I si vols més de 5 no passa res, perquè la màquina et demana que canvis alguna d'elles quan arribi el moment. Llavors, què té això de... Quin sentit té, en comptes d'anar-te al supermercat i comprar una pizza ja envasada? Bàsicament que tu pots escollir els ingredients i t'estalvies que allà dins hi hagi coses que tu no voldries menjar. Per exemple, normalment hi ha un excés de sal perquè conserva, un excés de sucre perquè et dona més ganes de menjar, un excés d'oli i tots els números aquests màgics que no sabem ben bé què són, però que hi són allà. I també, a part, imagina't que tu... ets celíac, doncs pots fer una pizza que sigui gluten-free sense pagar el triple del que val una pizza normal.
I en aquest sentit, llavors, val, tenim la caixa, jo sí. Ho explico perquè els oients també ho puguin entendre. Tenim aquesta caixa, tenim les càpsules d'acer inoxidable en les quals nosaltres hi hem posat els ingredients, que això sembla ciència ficció, els ingredients que nosaltres volem, sí. Les hi posem i llavors què passa? És a dir, nosaltres com li hem de dir què ha de fer aquesta màquina?
Hi ha dues maneres de dir-li que vols una pizza i no vols una altra cosa amb els mateixos ingredients. O bé, això pensa que és un dispositiu connectat a internet i nosaltres tenim una biblioteca gran de receptes. Però tu també pots crear-te les teves pròpies receptes amb eines que venen amb la màquina i que en 5 minuts et podrien permetre crear una pizza perfectament, sense saber disseny, sense ser un enginyer. ¿Vale? Llavors, bàsicament, és un software, si vols, d'apilar formes geomètriques o posar un text, el que tu vulguis, o incorporar una foto des d'internet, o fins i tot escriure alguna cosa en un paper i ensenyes a la càmera que té i això t'ho converteix en una recepta. I a partir d'aquí tu juntes ingredients amb formes i això és al final el que és un plat, diguem.
I això com s'us ha acudit?
Bueno, això vam començar, diguem, amb aquesta idea final, sinó que vam començar per solucionar un problema que una de les sòcies fundadores tenia una pastisseria vegana, però la demanda en aquell moment no estava a Barcelona, sinó que estava als països nòrdics. Enviar un producte acabat, fet a mà, és més car que fer-ho. O sigui, el cost de la logística, el transport congelat, el packaging, tot això és més car que el pastís en si. Llavors, el que vam fer és dir, escolta, en comptes d'enviar el producte final, enviem una màquina en miniatura, una fàbrica en miniatura, els ingredients es troben al mercat local normalment, i si s'han d'enviar, doncs és molt més senzill enviar-los, i després les receptes no és més que informació que pot anar per internet. I aquest era el model. El que passa és que quan vam començar a parlar amb els clients, van dir, escolta, això està molt bé, però jo també vull salat, i vull això, i vull allò. I llavors vam fer una cosa més oberta i que permetés treballar amb tot tipus de menjar.
Tornem a l'aparell. Hem vist, almenys jo he vist, impressores 3D. Sabem que funcionen amb uns injectors a partir d'un mapa que tu li has proporcionat, el que dèiem abans, d'aquesta recepta. També funciona amb injectors. Com ho feu, això? És a dir, transformeu d'alguna manera els ingredients o els has de posar ja transformats a les càpsules? Com funciona?
Depèn. Jo, en general, diria que els ingredients no s'alteren. És a dir, el resultat final serà tan bo com els ingredients que tu hi hagis posat. Però hi ha algunes excepcions. És a dir, tu pots fer, i els cuiners ho fan, els xefs que tenen la màquina ho fan, aplicant temperatura, alterar la naturalesa de les proteïnes. Per exemple, si poses ou i escalfes per sobre 60 graus, allò ja no serà un ou cru, serà una altra cosa. I el mateix amb algues. Amb algues bueno, tenen components com agar o conjac que fan que quan tu escalfes s'altera la naturalesa i el producte final no és igual que l'ingredient que tu has posat. Però això ja és una mica, diguem, nivell avançat.
Sí, si no, jo em preferia més a una cosa més concreta. Tornem a la pizza per no moure'ns del mateix exemple i així Tenim, per exemple, el cas del... Jo sé, el que em centro en aquest cas és la massa.
Sí.
O sigui, la massa. La massa jo l'hem vist tots, que té una forma, té una textura en concret,
sí,
que sempre quan has fet una pizza a casa de forma manual, se t'enganxa per tot, sí, arreu, és complicadíssim. Això, com gestioneu aquestes diferents textures? Si hi ha alguna, sí, cosa, per exemple, en algun cas hi ha certes coses que no sé si un tomàquet, trossos d'albergínia, per exemple. Això, com gestioneu les diferents textures, les diferents mides? Com ho fa això, la màquina?
Doncs pensa que des del punt de vista tècnic hi han com 15-16 paràmetres que la màquina controla, relatius a la textura, relatius a la temperatura amb què s'ha de treballar amb aquell ingredient, relatius a moltes coses. Llavors el que fem és, en funció de l'ingredient que tu fas servir, es fan servir estratègies diferents. En el cas de la massa és un ingredient dur, és un ingredient que, com tu dius, s'enganxa. Llavors el que fa la màquina és, un cop que entén que allò que té és una massa, quan és la primera capa, que és la que s'enganxa pitjor, diguem que està més a prop del plat, i llavors va una miqueta més a poc perquè s'enganxi. A més, què és el que tu has de jugar? Les càpsules que hem dit no són totes iguals, tenen diferents diàmetres de sortida. Quan tu treballes amb una massa, per exemple, faràs un diàmetre una mica més gran, com 4 mil·límetres. En canvi, si tu vols fer una cosa amb detall, amb xocolata, per exemple, treballaràs per sota d'un mil·límetre de diàmetre. Llavors, ajuntant totes aquestes possibilitats, totes aquestes variables, aconsegueixes imprimir en diferents ingredients, diferents textures i fins i tot ingredients que canvien segons la temperatura. Això no és un procés que tu hagis d'aprendre, la màquina et guia. Mm. No és allò, i ara què faig amb aquesta màquina, sinó que si tu dius vull fer una pizza, ja et dirà, pues aquí has de posar la massa i a més l'has de posar amb aquesta sortida. Tot això és un procés guiat.
Mm. Més o menys crec que ja ens hem fet una mica la idea de com funciona. Jo crec que això, fins que no ho veus, és complicat, sí, imaginar-s'ho. Parlàvem abans de l'entrevista que vosaltres ara mateix teniu una demanda molt gran, gairebé més gran de la que podeu produir. On teniu més clients? On ha arribat més? Aquí a Catalunya hi ha gent que ho faci servir?
Molt poquet. És sobretot als Estats Units, és el nostre mercat principal. I, de fet, acabem d'obrir ara una oficina i no parem. O sigui, allà tenim, perquè et fas una idea, estem treballant amb l'hermana del Mark Zuckerberg, està obrint uns restaurants per nens amb que els nens diguem que poden configurar el seu menjar. És una experiència perquè ells puguin interactuar amb el procés d'elaboració del menjar, i és un dels exemples de com tenen una mentalitat més mirant cap endavant de no el que tenim als països mediterranis. Pensa que això del menjar és una cosa molt relacionada amb la cultura. Els països mediterranis, la nostra cultura està molt relacionada amb compartir el menjar amb les persones de família, amb les persones de l'entorn, i fa que siguem bastant conservadors, no? O sigui, aquí el menjar de la iaia, diguem, encara té molts avantatges sobre qualsevol altra cosa. En canvi, altres cultures no tenen aquesta relació d'amor amb el menjar, o no la tenen tant, i estan més oberts a experimentar. I per aquest motiu, principalment als Estats Units, és on trobem més acceptació i més ràpid.
Més o menys ens han fet una idea de com funcionen aquestes impressores de menjar. Emilio, l'última pregunta. Si jo ara mateix vull comprar una, què em pot costar un d'aquests aparells?
El preu ara mateix és de 3.600 euros, però estem dirigint-nos al mercat professional. De moment no anem a casa.
Gairebé em sembla assequible, comptant el que et costa, per exemple, una Thermomix d'aquestes,
doncs,
eh?
Doncs més o menys per aquí estem, sí, sí, sí.
Doncs, Emilio, ens hem fet una idea. Jo crec que els oients necessitaran veure-ho algun dia, però pel que sembla i cap on va el futur d'aquesta tecnologia, sembla que aviat arribarà a les llars. Esperem que sigui de la mà de Natural Machines en aquest cas. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació.
Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres.
El Pou.
Continguts en xarxa.